TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 19 de gener, jornada en què estan pendents de l'accident ferroviari de Còrdoba, que de moment ha deixat més de 30 persones mortes, 39 en concret, i 73 més de ferides. 24 d'elles estan greus en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Damos.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando...
Els fets han passat quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre d'aquest diumenge, quan tres vagons d'un tren que feia el trajecte Màlaga-Madrid han envaït la via contrària i ha xocat contra una Alvia que havia partit de Huelva. A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren, que duia 53 passatgers, ha caigut per un terraplè de 4 metres de profunditat. En aquests moments continuen les tasques de rescat i el gran interrogant ara és saber què ha passat exactament, és a dir, quines han estat les causes de l'accident. El ministre de Transports i de Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, asseguraba esta matinada que es un sinistre estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès tota l'agenda per avui, també la reunió que tenia prevista amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijo. I també comencen a arribar les primeres reaccions en aquest accident en clau balear. La presidenta del govern, Marga Proens, ha expressat el seu condol a les víctimes i als seus familiars. També ho ha fet la secretària general del PSIP, Francina Armengol.
També destaca avui que s'ha convocat un minut de silenci a l'estació intermodal de Palma perquè acollirà a les 12 del migdia. En declaracions a l'informatiu Matí, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha explicat que a partir d'ara s'obri una investigació per part de les autoritats competents que augura serà llarga i complexa.
Han d'estar esperant el resultat de la investigació, que serà llarga. Ara ha d'intervenir la Comissió de Seguretat Ferroviària, que és un organisme independent que fixa la llei del sector ferroviari i que serà la que prendrà en consideració quines seran les causes i quines accions vendran a continuació.
I enmig de les situacions incertesa de por i de dolor que generen amb aquest tipus de tragèdia, l'atenció in situ dels psicòlegs d'emergències esdevé fonamental.
Tot plegat per atendre els familiars dels morts i desapareguts, Javier Torres, degà del Col·legi de Psicòlegs de les Balears, en una entrevista de fa només uns minuts a l'informatiu Matí.
Y ahí es ese momento pues de mayor impacto también emocional, pues ante esa incertidumbre de no saber si está fallecido o no está fallecido, si lo han trasladado a algún hospital, si está localizable, si no tienen noticias.
I a banda de la tragèdia a Còrdoba, per avui hi ha més qüestions destacades. Els pescadors de les Balears s'aturen aquest dilluns per protestar contra les noves obligacions de control pesquer.
Asseguren que són desproporcionades, ineficaces i que posen en perill la flota artesanal. A més, diuen, faran minvar la qualitat del peix fresc. Avui, a les 11, la Federació de Confraries de Pescadors de les Illes han convocat una concentració al moll pesquer de Palma.
I també a partir d'avui entra en vigor el pla de contingència obstetrícia i de ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques.
La resta de dones seran derivades a altres hospitals. S'estima que l'Hospital de Referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
I ara volem saber com se circula a les carreteres de les Illes, perquè hi ha hagut un petit accident que està provocant algunes retencions més importants del cas habitual. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pot ser fa uns instants s'ha produït una petita tapada a la via de cintura en sentit Andratx, a 102 km 3. Això, més o menys, és un poc a tantes de la sortida cap a Esquerrer de Go. En aquest ha estat un accident molt petitó. Els vehicles de la mateixa ja han estat retirats, però ha creat argument de retenció en aquesta via en sentit Andratx. També tenim les retencions habituals a l'entrada a Palma des de l'autopista de Inca i també alguna circulació lenta a la carretera de Manacor, a Centura de Can Blau. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. I avui és la revetlla de Sant Sebastià Palma i hem d'estar ben pendents del temps perquè hi ha possibilitat de pluja i d'avisos de vent fort a Mallorca i de Menorca a partir del vespre. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Sembla que tindrem una revetlla de Sant Sebastià marcada per les precipitacions. Unes pluges que a primeres hores del dia ja ens han afectat, però que aniran a més a partir del migdia i primeres hores del capvespre i podran afectar a qualsevol indret del territori de les illes. I d'altra banda, també destacarà el vent, que bufarà de gregal. A primeres hores ho farà moderat i guanyarà força també a mesura que ens acostem al vespre. En conseqüència, el panorama marítim també serà bastant complicat a la costa més exposada al vent, principalment al nord-est de cada una de les illes. D'altra banda, la temperatura no canviarà gaire respecte d'ahir. Els valors més elevats d'avui giraran aproximadament entre els 14 i els 16 graus. I que passarà en vista demà? En principi, continuaran les precipitacions. Això sí, a partir del capvespre començaran a fluixar. El que no fluixarà serà el vent, que tornarà bufant força i, per tant, tornarem a tenir un onatge molt intens a la costa més exposada. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Francesc i 12 a Eivissa. A Mallorca, 10 graus al Port de Sóller, 11 a Palma i 12 a Artà. I a Menorca, 12 graus a Ciutadella i 13 a Es Castell.
Serà una jornada marcada pel mal temps, sobretot pel fort vent i pluja en alguns punts de les illes. I en els esports, començam avui amb tennis perquè en aquesta hora debuta Jaume Munar a l'Obert d'Austràlia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Els santanyiners s'estrenen aquesta hora a Melbourne contra el Chet Dalibor Verge. Xina, Munar ha perdut el primer set per 6 a 3. En el segon, de moment, el marcador 2-1 favorable al tenista mallorquí. En futbol, setmana tranquil·la pel Real Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club per 3 a 2, el mallorquinista es situa en 2 punts per damunt la zona de descens que marca l'Alavés. El Barça va perdre a Noeta contra la Reial Societat per 2-1 i es manté el líder només a 1 punt del Real Madrid. A la primera federació, l'Aude i Eivissa continua amb bona dinàmica i ha sumat una nova victòria per 2-0 contra el Real Múrcia. Senegal s'imposa al Marroc per 1-0 i guanya la Copa d'Àfrica. I en bàsquet, derrota del Palmer 79-88 contra el Fuenlabrada.
Són ara les 8:07. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I fem ben pendents de la darrera hora de la tragèdia. A Còrdoba, al Manco, 39 persones han mort i 152 n'han resultat ferides en el descarrilament de 2 trens d'alta velocitat a l'altura d'Adamuz. Els fets han passat 15 minuts per les 8 del vespre d'aquest diumenge, quan 3 vagons d'un comboi d'Iro, que feia el trajecte Màlaga-Madrid, han veït la via contrària i ha xocat contra una Alvia que circulava i que havia partit des de Huelva. A causa de l'impacte, els 2 primers cotxes d'aquest tren de l'Alvia, que duia 53 viatgers a bord, han caigut per un terraplà de 4 metres de profunditat. En aquests moments encara s'investiguen les causes de l'accident. El ministre de Transports, Òscar Puente, però, ha avançat que és un sinistre estrany.
Els primers moments després de l'accident han estat de confusió i preocupació a l'interior d'aquests vagons.
Sigo disfuncional, o sea, no puedo ni buscar.
Como mi padre,
Ya, estaba pensando, digo, pero como a mi padre...
El cop, tal com expliquen els testimonis, ha estat fort. S'han produït 2 frenades que han fet que algun dels viatgers caiguessin a terra. Són la mare d'una dona que viatjava amb un dels trens i una passatgera.
Aquello era una catàstrofe, que havia una quantitat de morts increïble, que ella tuvo que romper la ventana para poder salir y que estaban solos, que no había policía, no había llegado todavía nadie. Y esa ha sido la situación. Gracias a Dios ya la ha podido contar.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando.
Però també han estat moments de feina intensa per part dels treballadors ferroviaris que han demanat calma i col·laboració.
Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento,
avançar a los primeros...
A l'exterior, la Junta d'Andalusia ha muntat un dispositiu sanitari per atendre els ferits i un equip de la Unitat Militar d'Emergència s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per donar suport a les tasques. També s'ha oferit atenció psicològica als familiars de les víctimes. De fet, sobre això n'hem parlat fa uns minuts a l'informatiu matí amb el degà del Col·legi de Psicòlegs de les Balears, Javier Torres, i ha assegurat que l'atenció in situ dels psicòlegs d'emergències esdevé fonamental.
Y ahí es ese momento pues de mayor impacto también emocional, pues ante esa incertidumbre de no saber si está fallecido, no está fallecido, si lo han trasladado a algún hospital, si está localizable, si no tienen noticias.
Dèiem que de moment s'han comptabilitzat 39 persones mortes, una d'elles el conductor de l'Àlvia, i més de 130 ferits. El conseller de Sanitat d'Andalusia, Antonio Sanz, no descarta que les xifres vagin a pitjor.
Pero no descartamos que esto pueda seguir, lamentablemente, con una situación todavía mucho más compleja, con mayor número de víctimas fallecidas y un número destacado de heridos graves. En aproximadamente vamos a facilitar un dato ya de los heridos.
Les darreres xifres apunten a 152 ferits i 39 morts. Els equips han treballat tota la nit per avançar en les tasques de rescat, tot i que la fosca ha dificultat l'excarceració dels passatgers que continuaven atrapats. Pel que fa a les causes, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que és un accident estrany.
El tren es un tren idio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo. Es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
A causa de l'accident, s'ha suspès la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Còrdoba, Sevilla, Màlaga i Huelva.
La tragèdia marcarà l'agenda de la jornada. El president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha suspès tota l'activitat que tenia prevista per avui i Óscar Puente es traslladarà fins al lloc dels fets per seguir des de primera línia com avancen les tasques de rescat i d'investigació. Per part seva, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a les direccions autonòmiques i provincials del partit que cancel·lin la seva agenda pública com a mostra de condol, tot després d'haver traslladat el condol als familiars de les víctimes.
A escala nacional, els polítics també s'han pronunciat a través de la xarxa social X. Pedro Sánchez ha escrit que és una nit de dolor profund pel país i ha remarcat que cap paraula pot alleugerir el sofriment. El líder del PP, per part seva, ha apuntat que les notícies que arriben des de Còrdoba són molt greus i doloroses i que no hi ha res més urgent que atendre les víctimes i les famílies. I seguint aquesta línia, des d'Andalusia, el president de la Junta, Juanma Moreno.
Situación, como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy, muy, muy oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no?
També la Junta d'Andalusia ha habilitat un telèfon per a aquells andalusos que viuen fora d'Andalusia, és el 953-55-11-49.
I a les Illes, la presidenta del govern, en un missatge a X, Marga Proens, ha afirmat seguir amb molta preocupació i tristesa el descarrilament. També l'excap de l'executiu autonòmic i secretària general del PSIP, Francina Armengol, ha volgut agrair als equips d'emergència la seva ràpida actuació. Així mateix, encara a les Balears, destaca avui que s'ha convocat un minut de silenci a l'estació intermodal de Palma, que serà a les 12 del migdia. En declaracions a l'informatiu matí, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha explicat que a partir d'ara s'obri una investigació per part de les autoritats competents que augura serà llarga i complexa.
Han d'estar esperant el resultat de la investigació, que serà llargada d'intervenir la Comissió de Seguretat Ferroviària, que és un organisme independent que fixa seguit del sector ferroviari i que serà la que prendrà en consideració quines seran les causes i quines accions prendran a continuació.
El condol també ha arribat des d'altres països.
El president de França, Emmanuel Macron, ha escrit un missatge a X en castellà en el qual podem llegir: una tragèdia ferroviària colpeja Andalusia. Pensament per a les víctimes, famílies i tot el poble espanyol. En la mateixa línia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut expressar la seva tristesa i ha dit que Itàlia comparteix el dolor d'Espanya, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha assegurat estar consternat.
Hem de dir que no es veia un accident tan greu d'aquestes característiques quan des del 2013, quan una Alvia que feia el trajecte a Madrid-Ferrol va sortir de la via Angrois, prop de Santiago de Compostela. En aquest cas va tenir un balanç de 80 morts i 145 ferits. Recordem que ara mateix hi ha 39 morts confirmats i 152 ferits.
És així, més ferits, manco morts que en aquella ocasió. En els darrers anys també, en tot cas, hi ha hagut altres sinistres destacats l'any 2016 a Oporriño, Pontevedra, Galícia. També quatre persones varen morir en el descarrilament d'un tren que anava des de Vigo fins a Porto. I l'any 2018, a Vacarisses, a Barcelona, un altre accident de l'R4 de Rodalies va causar també un mort i 44 ferits lleus en aquest cas. També va haver un altre accident l'any 2019. Dos trens varen xocar de manera frontal, com en aquest cas, en la mateixa línia, amb la mort, en aquest cas, d'un maquinista de 26 anys, i el 2020 una col·lisió entre un Alvia també i un vehicle que havia caigut a la via va provocar dues víctimes mortals, en aquest cas els que anaven al vehicle. L'any 2022, un altre xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers a Sant Boi de Llobregat, a Catalunya, va causar la mort del maquinista i va ocasionar 85 ferits, cap, com dèiem, tan greu com aquesta altra de Còrdoba.
Abans de la tragèdia tan greu, cal recordar accidents greus com el de Castelldefels a Catalunya, en aquest cas de l'any 2010.
I que se va saldar en aquella ocasió amb 12 persones atropellades per un tren o un altre que hi va a Xinxilla l'any 2003, on un xoc frontal entre un Talgo i un tren de mercaderies va deixar de 9 morts. I això que l'alta velocitat encara no estava en marxa ni tan explotada com avui per avui. Al llarg del segle XX i les dècades posteriors, també el ferrocarril espanyol va patir dos sinistres molt greus que encara avui en dia se'n parlen, el 1944 i l'any 1972, on hi va haver prop d'una vuitantena de víctimes a cada cas i diversos accidents mortals durant els anys 80 i 90.
I aquí a les Balears els més destacats varen ser el de 2002, quan el tren de Sa Pobla no va frenar a temps i va xocar contra l'andana.
Hem de recordar que aquí els ferrocarrils no són d'alta velocitat i, per tant, els accidents són d'una altra mena, però, en tot cas, a banda d'aquest accident de Sa Pobla, també hi va haver un altre descarrilament, el recordareu, el tren de Sineu, a l'alçada de Petra, que va sortir de la via en un revolt, just dos anys després, l'any 2004. Només hi va haver-hi uns pocs ferits de llevetat.
Mai, però hi ha hagut a les Balears un accident d'aquestes característiques, recordant que són 39 ja les víctimes mortals i 152 els ferits d'aquest accident de tren ocorregut a Còrdoba.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I també tots els mitjans nacionals es fan ressò d'aquest accident, també, però, els internacionals en aquesta hora. Els diaris editats en paper, Toni, tots obren amb aquest tràgic succés.
És així. Lògicament, no tots tenen la darrera hora, perquè a l'hora del tancament és, evidentment, les xifres que es tenen, però El País, per exemple, parla de tragèdia mortal en el descarrilament. No s'atreveix a dir xifres a la portada, perquè així, en certa manera, manté la vigència d'aquests dos trens d'alta velocitat. Col·lisió mortal d'alta velocitat, diu El Mundo. Tots dos deixen altres temes per la banda de baix i obren en gros amb aquesta qüestió. També ho fa La Vanguardia, que se la juga més i apunten a 21 morts, eren els que es comptaven a l'hora del tancament en aquell moment. La xifra, en tot cas, ha anat augmentant durant la matinada. I l'ABC, també genèric, parlava de tragèdia ferroviària a Còrdoba. També, dèiem, es portada de molts mitjans a caire internacional. És el cas de la BBC, per exemple, que parlava de 21 morts, també. Els diaris digitals en parlaven. Cal recordar que a Màlaga hi ha una relació molt important, molt estreta amb el Regne Unit. Hi ha milers d'anglesos que viuen a Màlaga i descendents. 21 morts, parlava The Guardian en concret. Le Monde també ho duia a dalt de tota la portada. I si anem cap a Itàlia, el Corriere della Sera, per exemple, per dir-ne un, ho du també a la secció de vídeos. En tots els casos, en aquests diaris digitals ja porten vídeos on es poden veure els primers moments de l'accident, primers minuts en què la informació corria de manera molt ràpida i encara no es tenien xifres. De fet, als Estats Units i tot, la CNN ho du com un dels primers temes per la seva portada general, i New York Times té una finestra específica per fer-ne seguiment. I també és tema destacat a Infobae, Infobae, per exemple, un dels digitals més importants de l'Argentina, o el Times of India, també es refereix a aquest accident com un impacte global.
I, evidentment, a Mallorca també se'n parla als diaris que encara no havien tancat l'edició quan ha passat, quan faltaven 15 minuts per les 8 del vespre.
Efectivament, i els digitals també, última hora, per exemple, és el que trem més cintura i parlava de 20 morts en el moment del tancament, mentre que l'edició digital ja ho actualitzava a 21, i ara també, evidentment, ja ho ha actualitzat la xifra actual de 39, Diari de Mallorca ho du en petit, però parla ja de 21, el Mallorca Diari Digital també ho du a baix, però actualitzat, OK Baleares, en canvi, no duia res, l'Ara Balears tampoc, en canvi, aquesta notícia d'impacte obria les edicions digitals, tant de Diari d'Ibiza com de Periódico, i també les edicions de paper de tot dos, i també el Menorca ho duia, en aquest cas, a la falda, a la seva edició impresa.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i vint minuts, la tragèdia ferroviària ha alterat l'agenda política d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès tots els actes previstos, inclosa la reunió que tenia programada amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Efectivament, tant el president del govern espanyol com la majoria dels seus ministres han posposat l'agenda prevista per avui mateix. Només es manté, per tant, la reunió de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que manté la reunió amb representants dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, per abordar justament la situació laboral del sector turística. A més, la ministra de Defensa, Margarita Robles, es trobarà també avui amb el cap d'Estat Major de Defensa. En qualsevol cas, la suspensió de la reunió Sánchez-Feijóo deixa, per tant, en l'aire de moment un dels temes prioritaris que s'havien d'abordar, com la proposta del finançament autonòmic. Unes hores abans de la trobada, Núñez-Feijóo ha assolit un front comú en tots els líders populars autonòmics contra el sistema de finançament. La presidenta Marga Proens ha estat una de les firmants d'aquesta declaració anomenada de Saragossa, que rebutja precisament el repartiment impulsat per l'executiu Sánchez.
Ni reuniones bilaterales, ni mucho menos imponerle lo que han negociado en secreto a los demás. Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo. Reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo. Señor Sánchez, el dinero de los españoles es de los españoles.
El document aquest aposta, diuen els populars, per un finançament que respecta la igualtat entre tots els espanyols i va en contra del sistema separatista que Esquerra Republicana de Catalunya ha imposat, diuen, a l'executiu espanyol. A banda, l'acte dels populars i les paraules de Feijóo, declaracions a La Vanguardia, Pedro Sánchez insistia a defensar la proposta de reforma del sistema de finançament.
Ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica, porque ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan.
I també, com dèiem, l'agenda però es veu alterada, l'agenda política per mort de la tragèdia ferroviària. El president del govern espanyol ha suspès tots els actes previstos, inclosa també la reunió que tenia programada amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. També recordem que s'han convocat minuts de silenci com a condol d'aquesta tragèdia ferroviària aquí a les Balears. A les 12 serà el consolat demà i a la 1 s'ha convocat un minut de silenci a l'estació intermodal de Palma. Són ara les 8 i 23.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor
que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. Informatiu Matí. Esports.
I manquen uns segons per arribar a les 8 i 24 minuts. Encetam els esports en aquests moments pendents del tennis, perquè Jaume Munà intenta remuntar en aquest debut a l'Obert d'Austràlia. Està passant, Toni, en aquests moments, quan
deia. Sí, els santanyiners estrenen aquesta hora a Melbourne contra el txec Dalibor Verchina. El primer set està favorable al tenista txec per 6-3. I ara, en el segon set, el marcador de 5-1, favorable a Jaume Munà, que intentarà, com dic, remuntar aquest partit. D'altra banda, Carlos Alcaraz ha debutat en victòria, triomf del murcià per 6-3, 7-6 i 6-2 contra Adam Walton. En futbol, el Real Mallorca continuarà una jornada més fora de les places de descens gràcies a la important victòria que va aconseguir davant l'Atlètic Club, 3 punts que permet al mallorquinista guanyar aire a la classificació i afrontar amb més confiança el pròxim compromís de Lliga. El vermell se situa en 2 punts per damunt la zona de descens que marca l'Alavés. Avui l'equip descansa i demà tornarà a la feina per preparar el partit de diumenge al Metropolitano contra l'Atleti de Madrid en un partit d'alta exigència. Pel que fa al transmarcador, destacant la derrota del Barça per 2-1 a Noeta contra la Reial Societat, que deixa la classificació més emocionant al capdavant. A Blaugrana són líder, però només a un punt dels madridistes, i avui a les 9 del vespre tancaran la jornada el Martínez Valero Elche-Sevilla a partir de les 9 del vespre. El Barça femení continua en pas ferm a la Lliga. La Blaugrana s'ha imposat per 0-2 al camp de la Lama. Més enllà del resultat, el retorn de Patrick Guijarro. La migcampista mallorquina ha tornat a trepitjar la gespa després de 3 mesos apartada del terreny de joc per lesió. Una reaparició molt celebrada tant per l'equip com per l'afició. Sentim Patrick Guijarro.
Feliz, feliz de volver con mis compañeras, de volver a entrenar esta semana, de volver a jugar hoy. Y bueno, de haber podido tener unos minutillos hoy. Esta semanita estar con el equipo ya es otra cosa, he estado súper feliz. Y incluso viajar en este viaje para mí ha sido un premio.
Una bona notícia per al Barça i també per a la selecció espanyola, que recuperen una jugadora clau al mig camp. A banda, la primera federació, recordant que Senegal s'ha proclamat campió de la Copa d'Àfrica després de la victòria a la pròrroga per 1-0 contra el Marroc. Diana marcada pel migcampista del Villarreal, Pape Gueye. I la UD Eivissa continua amb bona dinàmica. Els pitiuros s'han imposat per 2-0 al Real Murcia en les dianes de Davo i Iago. Els gols han permès al Blau Cels controlar el marcador i assegurar 3 punts importants tant per la classificació com per la confiança del vestidor. La UD Eivissa manté així la bona ratxa i que l'apropa a la part alta de la classificació. Sentim el tècnic Miguel Álvarez.
Y creo que desde el colectivo hemos hecho un trabajo sin balón increíble, pero después con balón ahora ya le damos más continuidad, ahora damos miedo, ahora asustamos. Y sobre todo el otro día en Cartagena, yo qué sé, que estábamos 7 hombres en, lo llamamos a bloque bajo y 7 para poder rematar, tuvieron ocasiones todos. Y hoy ha pasado igual, bueno, de hecho, antes es que no llega nadie, ha llegado Iago, ha llegado David. O sea, eso es lo importante, es la fe, es la actitud lo que tiene. Yo creo que hay algo en la vida que multiplica, que es la actitud.
Més cores pel que fa al futbol de la segona federació. El Poblense va perdre per la mínima el camp de l'Olot per 1-0. Tot i la derrota, el conjunt poblè continua com el líder del grup. D'altra banda, l'Atleti Balears va empatar a 1 al camp del Girona B. El tècnic del conjunt de Luis Blanco, que ja pensa en el pròxim partit de Lliga, també empata un entre el Terrassa i la Societat Esportiva Illes Pitiures, i mateix resultat a les Forques entre el Porreres i el València més talla. Pel que fa al món del bàsquet, a la primera FEP, el Palmer va perdre Son Moix contra el Fuenlabrada 79-88. Recordant també que pel que fa als equips balears, l'Estia Menorca s'imposà per 71-64 al Guipúscoa Bàsquet i l'Eima Corunya 94 Figo i Palma, 72. A la Lliga Challenge continua intractable l'Azul Marino, que dissabte va desfer en tota claretat de l'Ardoi per 99-54. Alba Torrent va debutar, va disputar 17 minuts, va anotar 10 punts, ara ja són 16 els partits consecutius sense perdre d'un equip que continua fent història al bàsquet femení espanyol. I fins aquí l'actualitat esportiva, molt pendents al llarg d'aquesta jornada, també de Jaume Munà, d'aquest debut del tenista mallorquí a l'Open d'Austràlia. De moment ha perdut el primer set per 6-3 davant Verxina i en aquest segon, de moment, guanya per 5-2. Està a punt d'aconseguir aquest segon set, seria el primer al seu compte particular, 40-0, ara mateix per Jaume Munà.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassam quines seran les claus d'aquest dilluns, que passen per l'accident ferroviari Còrdoba, s'eleven a 39 els morts i 152 els ferits en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat al de Muz. Els fets han passat a nit, quan tres vagons d'un tren que feia el trajecte a Màlaga a Madrid han envaït la via contrària i ha xocat contra un tren d'Àlvia que havia partit de Huelva.
A causa de l'impacte, els dos primers cotxes d'aquest tren han caigut per un terraplè de 4 metres de profunditat. Els primers moments després de l'accident han estat de confusió i preocupació.
Desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda, no sé cómo, había gente chillando.
Pel que fa a les causes, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat aquesta matinada que és un accident estrany. A més, acabam de saber que el tren d'Irió va passar la darrera revisió fa 4 dies.
El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Aquesta tragèdia ha alterat l'agenda política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha suspès l'activitat, també la reunió que tenia prevista per avui amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. També la presidenta del govern, Marga Proens, torna en aquests moments cap a les Balears, cap a Mallorca, després d'haver cancel·lat la seva participació en el fòrum turístic Otusa Explora, que s'havia organitzat avui matí en el marc de Fitur.
Com a mostra de condol, a més, s'ha convocat un minut de silenci davant del Consolat de Mar i a la una, un altre, a l'estació intermodal de Palma. El gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca és José Ramón Horta.
Han d'estar esperant el resultat de la investigació, que serà llarga. Ara ha d'intervenir la Comissió de Seguretat Ferroviària, que és un organisme independent que fixa seguit del sector ferroviari i que serà la que prendrà en consideració quines seran les causes i quines accions prendran a continuació.
També Amics del Ferrocarril ha expressat el seu condol a les famílies de les víctimes i ferits.
A banda d'aquesta tragèdia, més qüestions destacades d'actualitat en aquesta jornada, els pescadors de les Balears confien que la Unió Europea els excepcioni de complir amb les noves obligacions de control pesquer més pensades en la pesca d'altura que la pesca litoral pròpia de les illes. El sector atura avui, hores abans d'una reunió avui hora baixa, que serà clau perquè volen així pressionar per quedar fora d'un sistema, asseguren que és ineficaç i que posa en perill tota la flota.
El president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, explica que la reforma del reglament els obliga a notificar amb 4 hores d'antelació l'arribada a port i a fer un càlcul previ de les captures, un fet que diu que és inassumible. Per això reclamen-se una exempció, donades les seves característiques. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Aquest temps d'adaptació l'únic que ha fet és confirmar l'impossibilitat de complir amb aquest reglament. Se pregunta és, i si no acord, que jo espero, desig que hi hagi acord, el que passarà? pues escolta, a partir de la setmana que veu d'aquesta setmana sortirem a, si se surt, se sortirà sabent que te poden multar i les multes són de 3.000 euros perquè és impossible complir.
I a Mallorca, a partir d'avui, entra en vigor el pla de contingència obstetrícia de ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La resta de dones seran derivades als hospitals. S'estima que l'Hospital de Referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts.
I a Eivissa, el municipi de Santa Eulària cerca fer un ús més eficient de l'aigua i fa feina en una segona revisió de l'ordenança de consum sostenible. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Des de que s'ha posat en marxa aquesta ordenança l'any 2024, Santa Eulària assegura que s'ha aconseguit que els grans consumidors, els que superen el consum a l'any de més de 10.000 metres cúbics d'aigua a l'any, es redueixin entre un 30 i un 40%.
I a Menorca, l'Ajuntament de Mou dona a conèixer avui matí els detalls del pressupost per aquest 2026. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Després de l'acord entre PSOE i ara Mahó per aprovar els comptes avui, s'explicaran amb més detall les inversions previstes entre les prioritats i a la posada en marxa de les dues plantes desnitrificadores, la de Malbuja i la de Sant Climent, que han de servir per abastir el municipi d'aigua potable. Aquesta és una de les exigències d'ara Mahó per signar els pressupostos.
Són ara les 8:35 minuts. Fem una pausa.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdona,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:36 minuts. Anem fins a Andalusia, on aquesta matinada, ahir vespre, va haver una tragèdia, en concret a Córdoba. Hi ha 39 persones mortes i 152 de ferides en un accident ferroviari. Recapitulam i connectam amb els companys de Canal Sur Ràdio, que tenen tota la informació i tota la darrera hora, i ens expliquen més detalls. Saludam ara a Charo Jiménez. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días. Las víctimas están siendo trasladadas todavía a los hospitales mientras los familiares esperan en Adamuz y siguen llamando a los móviles a sus seres queridos, aunque las esperanzas se van desvaneciendo. Unos 500 pasajeros viajaban en ambos trenes, la mayoría jóvenes opositores de instituciones penitenciarias.
Estamos aquí esperando a ver si llega nuestra familia, mi hermana y mi cuñado, que no sabemos nada de ellos. Mi sobrino sí está en el San Juan de Dios, que tiene una herida en la cabeza y un desguince. Mi sobrina se ha presentado en las posiciones para la
penitenciaría,
que fue el domingo, vamos, hoy.
Esta mañana.
Y ya venían de vuelta, cogieron a las 6 el tren y a las 10 tenían previsto de llegar a casa.
Hay un inmenso despliegue sanitario. Hay heridos en los hospitales de Córdoba y también en el hospital de Andújar, en Jaén. Están preparados y prevenidos otros centros sanitarios andaluces, como el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La localidad cordobesa de Adamuz se ha volcado con los afectados. Numerosos vecinos han acudido con mantas y con comida a ayudar a los heridos. Algunos incluso han evacuado a las víctimas.
Me he traído para acá el coche cargado de gente. La dejé aquí una poca aquí, otra poca que está en mi casa. Y después me he ido con el cuas para allá, me dijo el teniente Gonzalo, está el cuas que tiene gancho, y dice, todo lo que podamos hacer. Y ahí estábamos sacando los cuerpos, hemos estado sacando gente herida, y es que yo, terrible, terrible. Ahora cuando te paras aquí un poquito y piensas todo lo que has hecho, pues una escena dantesca.
No hay servicio ferroviario. Adif ha suspendido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El gestor ferroviario no puede aclarar en este momento por cuánto tiempo estará suspendida la conexión. Anoche el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde Adamuz, aseguraba que hoy es un día muy triste para nuestra tierra.
Muy triste, un día muy triste, un día muy, muy, muy oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no?
El siniestro se produjo a las 7:39 de la tarde. Un tren Irio Málaga-Madrid descarrila en sus últimos vagones e invade la vía en sentido contrario y colisionó con un Alvia Madrid-Huelva que cruzaba justo en ese momento por el mismo punto. Adif acaba de informar que el tren había pasado una revisión hace tan solo 4 días y que solo tenía 4 años.
La crònica dels fets també la darrera hora que ens explica precisament des d'Andalusia, des de Canal Sur Ràdio, la seva redactora, Charo Jiménez. Són les 8:40.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I aquest accident s'ha produït en un dia especial justament per Palma, que celebra la revetlla de Sant Sebastià, el patró de la ciutat. Avui és dia 19 de gener. Una festa que se caracteritza pels concerts, alguns multitudinaris. Els més multitudinaris seran avui a hora baixa, però també hi ha hagut celebracions durant tot el cap de setmana. Per això tenim a l'altre costat del telèfon a la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la primera pregunta precisament està relacionada amb aquesta tragèdia a Còrdoba. Saber si hi haurà o si es planteja fer algun canvi en la revetlla, en les celebracions de Sant Sebastià per mort d'aquest accident ferroviari.
Bueno, primer de tot jo crec que traslladar des d'aquest equip de govern i des d'aquest ajuntament especialment a totes les famílies, el recolzament de les famílies d'aquesta tragèdia, i sí que ara de moment no tenim cap comunicació oficial, tot una que ho tinguem, comunicarem qualque canvi a nivell de ser revelar el nostre patró.
Uh-huh. De moment, però, no hi ha cap comunicació oficial. Imagino que durant les pròximes hores sí que es mirarà de si es fa alguna modificació, no?, en el programa de festes.
Sí, efectivament, ara, bueno, a mesura que vagin passant les hores i tinguem una mica més d'informació, podrem veure si hi ha que fer modificacions, si s'ha de fer qualque cosa en especial, i ho comunicarem tot una que ho sapiguem.
Uh-huh. També, des de l'Ajuntament, esteu pendents, imagino, de la previsió de mal temps, una previsió que està previst que afecti, sobretot a partir d'avui hora baixa, cap vespre. Hi ha qualque possibilitat que se puguin acabar cancel·lant alguns dels concerts previstos o de les activitats previstes?
Bueno, a nivell d'ara, en aquest moment, tot segueix endavant. Com bé vàrem veure aquest dissabte, també donaven una previsió molt dolenta per les beneïdes i se vàrem poder celebrar. Per tant, esperarem, jo crec que fins al darrer moment, per decidir a veure què feim. Sí que és vera que també vàrem veure que aquest dissabte va ploure i els tardeus se vàrem seguir celebrant i la gent va venir en els tardeus. Per tant, No hem de destacar que el patró sempre du aigua i ja estem preparats per això, i si hi hagués un alerta o algun canvi de temps brusc, sí que també comunicaríem a veure quina decisió prenim, però ja li dic, estem avançats a que els concerts de la revetlla segueixin endavant amb l'aigua.
Imagina que la previsió de gent, tenint en compte que a més no cau en cap de setmana aquesta festa, i tenint en compte també la previsió d'aigua, és que no sigui molt alta la participació. Quina és la previsió que té l'Ajuntament?
Bueno, de moment no tenim xifres. Ja l'any passat va ser més multitudinària, amb més de 50.000 persones, que a més va caure en cap de setmana, que a més no va ploure, i per tant tot és un poc una sorpresa, perquè la gent... o les opinions que hem anat rebent de la gent és que da igual si plou, que vendran, que s'animaran, que les torrades és un pic a l'any, i per tant la gent s'anima al final.
Pel que fa a la seguretat, quin serà el dispositiu enguany?
Bueno, tenim un pla d'autoprotecció que cobreix tot el que és el centre de la ciutat i un poc també a les afores, perquè tenim també les rebel·les alternatives que també els hi donen cobertura. Tenim tantes coses de seguretat com els bomberos, protecció civil, amb aquest pla d'autoprotecció que cobreix tot el que és la ciutat. I ja li dic, els dispositius és que tenim normalment. També tenim les ambulàncies de Creu Roja que ens donen aquesta cobertura per si hi hagués qualque incident i preparats per el que pugui passar. Que esperem que sigui res.
I de bé, estarem pendents també d'aquesta previsió del temps i esperem que no hi hagi cap tipus de problema avui vespre en aquestes rebel·les de Sant Sebastià, en aquest concert de rebel·la de Sant Sebastià, avui que és dia 19 de gener. Lourdes Roca, regidora de Participació Ciutadana, gràcies per haver estat a IB3 Ràdio en directe.
Gràcies a vosaltres.
I abans de les 8:45 de donar pas a les desconnexions insulars, recapitulam amb algunes de les xifres de la tragèdia a Còrdoba. Segons l'U2 a Andalusia, són 122 els pacients que han assistit fins ara. De moment, ingressats 48 ferits. Entre ells hi ha 5 menors ingressats i entre els hospitalitzats hi ha 11 ferits adults. Hi ha un menor que està ingressat a l'unitat de cures intensives. Com dèiem, és l'actualització de les persones ferides que atén o que atès als serveis d'emergències de l'U2 d'Andalusia. Arribam a les 8:45, tot d'una arriba la informació insular que hi ve a ràdio.
I ve a ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 8:45. Bon dia. A partir d'avui entra en vigor el pla de contingència i d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. La resta de dones seran derivades a altres centres. S'estima que l'Hospital de Referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts. Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació bastant tranquil·la en general a les principals carreteres. Només queda ara retenció a la via de Cintura, en sentit Andratx, trobant petites retencions a l'altura de la sortida cap al carrer Aragó fins a pràcticament a la sortida cap a la zona de la carretera de Valldemossa. També a l'entrada a Palma, des de l'autopista d'Inca, hi ha algo de circulació lenta, però poca cosa. En general, tranquil·litat. És tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Vimal López, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada. A partir d'avui entra en vigor el pla de contingència d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Manacor, que prioritzarà les pacients més crítiques. La resta de dones es derivaran a altres hospitals. S'estima que el centre de referència del Llevant, en aquests moments a la recta final de la inauguració de les obres d'ampliació, atén uns 800 parts. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Les baixes d'una part de l'equip de facultatius de Manacor han obligat que el servei de ginecologia del centre hagi de reduir a partir d'avui el nombre de metges que fan guàrdia. I a la pràctica, això vol dir que passen de 2 a 1 els ginecòlegs de guàrdia a partir de les 3 de l'hora baixa. Ignasi Casas n'és el gerent.
Sempre es prioritzarà aquelles coses que siguin d'alguna manera més crítiques amb la situació, enfront a altres que es puguin derivar o que es puguin ser tractades diferidament.
I d'allò ho sentim, l'hospital atendrà totes les urgències, tot i que de manera excepcional, en el cas de les que es puguin demorar, les pacients es derivaran a un altre centre sanitari en coordinació amb el SAMU 061 i amb els serveis de ginecologia d'altres hospitals.
És donar la millor assistència possible, amb la màxima seguretat i qualitat a totes les dones del sector de Llevant, i evidentment el que es farà és prioritzar amb criteris clínics. Hem de pensar que tenim 8.000 assistències ginecològiques i d'obstetrícies a l'any.
Segons explica la conselleria, l'Hospital de Manacor i el Servei de Salut treballen de manera conjunta en la recerca de professionals per ampliar la plantilla dels especialistes en ginecologia.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Vèiem que tenia molt de seïm, que se complicaria, s'estiria una estona a pujar-lo, i vàrem esperar a que fessin net, i quan vàrem veure clar la colla que teníem, vàrem anar, vàrem dir, ara hi anem, ens vàrem enfilar, va anar molt bé, els amics se van portar molt bé, i vàrem poder fer-nos mos, i quan hi érem, tot d'una per amunt, no, ni ho vaig pensar, no tinc cap record d'aquest moment.
Són les paraules de Joan Rabassa, el jove de 17 anys, que aquest cap de setmana ha aconseguit pujar a dalt del Pi de Sant Antoni de Pollença. Fins que això no va passar, però, aquesta festa tan particular va ser una de les més accidentades que recorden el motiu, el trencament per dues parts diferents de la soca de l'arbre quan es provava d'entrar a la plaça.
L'Ajuntament de Pollença i la Comissió de Festes es plantegen adoptar mesures per evitar justament que fets com els del cap de setmana que atribueixen a l'elevada afluència de gent, tenint en compte també que no era dia feiner. Martí Marc, n'és el batle.
Impedir, de qualsevol manera, que la gent, abans d'entrar al Pi, pugui fer que la plaça estigui totalment plena de gom a gom, i això dificulta dues coses. Una, posar un Pi, però realment que les ordres que se donen de cara per entrar un Pi dins la plaça se puguin complir amb la màxima coordinació, eficàcia i seguretat.
8 i 50 minuts, Mallorca es presentarà a Fitur com a destinació líder en intel·ligència turística, sostenibilitat i identitat cultural, senya de l'illa a l'estand de la Fira Turística de Madrid que s'inaugura dimecres.
La delegació insular, encapçalada pel president del Consell, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta, Antònia Roca, posarà en valor els avanços del projecte Mallorca PID. És una eina, expliquen, per millorar la gestió turística de l'illa a partir de la recopilació de dades i aplicades a un pla de canvi de model. L'artesania, la moda i els productors locals seran alguns dels grans protagonistes d'aquesta cita amb una gran desfilada de la marca Moda Artesana de Mallorca. En aquest cas, serà dijous al Cines Callao de Madrid.
D'altra banda, Calvi ha posat en marxa quatre programes mixtos del SOIP que donen formació i ocupació a 37 persones a l'atur. Així, gràcies a la col·laboració amb el Servei d'Ocupació, informa l'Ajuntament Calvianès, s'han pogut contractar 18 joves menors de 30 anys en les especialitats de PO forestal i monitors esportiu, així com 20 majors de 30 per funcions d'auxili administratiu i PO de jardineria.
Els projectes combinen feina, per exemple, en la prestació de serveis d'interès social per al municipi i formació. Això amb la finalitat de que els participants, persones, adquireixin noves competències professionals i puguin millorar les seves possibilitats de trobar feina. Per aquest motiu, a més d'obtenir certificats professionals i experiència laboral d'un any, també es fa un itinerari individualitzat d'inserció per a cada alumne treballador.
Canviem de qüestió. L'Església de l'Aró celebra enguany el seu quart centenari i ho fa recuperant de la resplendor del seu cor una de les peces més emblemàtiques de l'Església i que s'està restaurant durant 6 mesos. Al llarg d'aquest 2026 se celebraran diversos actes culturals i religiosos per commemorar aquesta fita històrica.
Els treballs de restauració del cor han consistit en la neteja del conjunt, la reintegració de materials deteriorats i la recuperació dels colors originals del cor, com explica Llorenç Parelló, que és batle de l'Aró.
I per nosaltres aquesta restauració és important perquè el cor és una figura especial dins de la nostra iglesia, ja que té característiques que el fan diferenciat d'altres cors que hi pugui haver arreu de l'illa de Mallorca, i els frescos que hi havia fets en guix estaven molt deteriorats. Ja pràcticament no podies intuir realment quina figura hi havia davant i s'havia perdut en molt de casos el color que hi ha a la barana, que per així que era monocolor.
L'equip especialitzat retirarà capes de brutícia mitjançant tècniques innovadores i dugué a terme diferents anàlisis per identificar els tons exactes de les parts pintades de blanc, verd i violeta. Així mateix es realitzaren proves de colors per elaborar noves rajoles i recuperar les peces de sòcol que s'havien perdut al llarg dels segles. La primera referència documentada de la construcció de l'església de Leró data del 8 de març de 1900 26 i les obres de construcció s'allargaren. El municipi recelebrarà activitats culturals i religioses durant tot l'any per commemorar aquest quart centenar de l'Església. Ho explica per allò.
I a partir d'aquí sí que s'hi ha de fer una exposició dins d'enguany, fer un concert especial de l'orgue que està dins de l'Església i que sona cada cap de setmana, acabar també amb un concert més especial el mes de desembre i, evidentment, hi ha algunes celebracions litúrgiques que organitza directament la parròquia.
Les obres han estat possibles gràcies a una aportació de 60.000 euros del Consell.
I acabades les festes de Sant Antoni, un poc passades per aigua i manquen poques hores perquè arribi l'esperada rebel·la de Sant Sebastià, patró de la ciutat de Palma. L'AEMET diu que hi ha molta alta probabilitat de precipitacions. De moment, l'Ajuntament segueix endavant amb els concerts i torrades, que no seria la primera vegada que es facin en pluja.
Precipitacions que, si bé poden deslluir la festa, en general no modifiquen gaire els plans dels ciutadans que ho tenen clar. Faci el temps que faci, diuen, volen torrar i anar de concerts.
No, a mi m'agusta, però, quan de lluvia, eh? Es una estética diferente, es una cuestión de gustos, pero nosotros igualmente salimos a la calle.
Una fiesta no pasa nada si llueve un poquito.
També, però, hi ha palmesans que s'ho repensen, ja no es passeja tan a gust amb tot banyat.
És una pena perquè s'espanya tot, ja lleva tota sa gràcia. M'encanta veure ese ambientillo, perquè jo ja som un poc major, això de per anar de plaça en plaça i ho veig tot.
Amb aquest apunt, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
Ara per la cultura, vull dedicar-me a la cultura a fer una repassada de tot el que hi haurà avui vespre en aquesta rebel·la de Sant Sebastià. Una nit màgica, ho diu tothom, plena de concerts, amb propostes per a tots els gustos i a cada concert llum, foc i molta gent de Palma i de fora. La ciutat batega amb força i alegria perquè els artistes repartits pels quatre escenaris principals van dels 20 anys als 60 i més. Però és que la música i la diversió per Sant Sebastià oblida l'edat.
Joves i grans podran gaudir perquè, per exemple, a Cort, que és la més cèntrica de totes, tenim aquestes que sonen de fons, les You Are Band, guanyadores del primer premi del Port Rock de Palma. És més, aquest premi és part de la... O sigui, part d'aquest premi és l'actuació Sant Sebastià, però és que encetaran una nit memorable en què la gent podrà passejar, volar a estones i córrer. Mireu quin contrast és passant d'un grup de dones joves d'una vintena d'anys a una de les primeres boy band de doo-wop que hi va a Espanya en els anys 80 i uns al·lots varen plantar-se davant les discogràfiques per dir que volien fer música a l'americana a l'estil dels 50 i 60 que s'ha d'en Tennessee, tal com explicava Amancio Jiménez, el seu baixista. Ningú creia en ells.
Al principi en nostra carrera, les primeres reunions amb les companyies de discos, pues solo se querían quedar con los más guapos y los más altos, ¿sabes? Y a los demás, pues a lo mejor apartarles un poco. Siempre dijimos que de eso nada, que nosotros éramos un grupo de verdad y que si lo conseguíamos sería siendo un grupo de verdad.
46 anys després i veient que tothom coratge encara aquelles lletres... Tenen clar que ni pel seu compte ni canviant hauria anat bé la cosa. Assegura que, per algun motiu, quan s'ajunten els tres integrants originals, passa alguna cosa.
Cuando lo dicen muchos productores y muchos técnicos de sonido, que cuando empieza a sonar un acorde nuestro, algo mágico pasa. Y tiene mucho que ver con que llevemos 45 años cantando juntos, sabiendo cuándo empieza uno, cuándo va a respirar, cuándo va a cortar la respiración. Todo eso ahora se puede editar en los estudios, ¿no? Pero nosotros lo conseguimos de manera natural porque nos conocemos mucho.
És el seu segon Sant Sebastià, l'enèsim concert que fan a Palma. De fet, Amancio passa llargues temporades a Mallorca, ens explicava, i uns 10 anys abans, i poc més cap a l'estil dels Rolling Stones, naixia el barri de la Elipa, de Madrid, aquest altre grup, que també serà cort.
Tu no sabes quién soy, pero soy de mi nombre, que suena en todas.
Primer va ser Toño, que va morir, i durant anys ell i Johnny Cifuentes i Pepe Risi lideraven el grup Burning. Fa uns anys Pepe Risi va partir també, però la major part dels músics mantenen encara la flama dels Rolling espanyols.
Vivimos desde hace años, incluso desde que nacimos como banda, en esa especie de filo de la navaja, que a lo mejor para otra gente puede ser incómodo, pero nosotros ya es el sitio donde nos movemos muy bien y sabemos dónde estamos. Hemos sido respetados, gracias a nuestro estilo, pues por todas las ondas que ha habido musicales, ¿no? Que como te estaba comentando. Es nuestra forma de hacer, nuestra forma de componer, nuestra forma de hacer canciones.
Però si hi ha foc i parlant de Mallorca, no poden faltar les pitjorines. A la nit més bruixa, elles faran els seus encanteris a la plaça Major. N'estan encantades perquè normalment la part forana és allà on es mouen, però la seva proposta és més grossa. Així tot, deia Anabel Miquel, els costa creure's el que està passant.
I doncs, ens fa molta il·lusió actuar a la plaça Major de Palma, perquè és un escenari de referència per al grup de música popular com nosaltres, i estan molt agraïdes que hagin pensat en la nostra proposta.
I amb elles tot de crida, i a la plaça Joan Carles, Montjo Antiquat, Buos, Guaranà, Pal de Gall i Negre.
I hem arribat a les 9 del matí, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns, pendents sobretot de Córdoba, on s'eleven a 39 les persones mortes i 152 els ferits en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a l'altura d'Aldamuz. El ministre Òscar Puente, però, ha dit que la xifra de víctimes podria ser més elevada.
En aquesta hora, segons ha informat Emergències d'Andalusia, 48 dels ferits, 5 dels quals són menors, estan ingressats. D'aquests, 11 romanen a l'UCI i, per altra banda, de 74 persones més han estat donades d'alta.
Els fets han passat a nit quan tres vagons d'un tren que feia el trajecte Màlaga-Madrid ha envaït la via contrària i han xocat contra un Alvia que havia partit de Huelva.
A causa de l'impacte, els dos